Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La història de vegades és curiosa. Ahir va ser un dia d'aquells. El mateix dia en què el govern espanyol desclassificava documents secrets sobre l'intent de cop d'estat del 23F, moria el protagonista més icònic d'aquell alçament militar fallit, l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero. Com si fos una mena de gest de protesta de l'antic colpista, com si es negués a acceptar que es fessin públics els secrets d'aquell dia. Més de 4 dècades ha trigat la política a desclassificar els arxius d'aquell llastimós intent d'acabar amb la democràcia espanyola. És un gest de transparència necessària, sí, però que no acabarà amb les teories alternatives sobre els fets i els protagonistes. En primer lloc, perquè les teories de la conspiració sempre resulten molt més atractives. I en segon, perquè alguns experts del 23F ja han assenyalat que la documentació desclassificada continua tenint forats negres que seran molt difícils de reomplir. Malgrat tot, tot plegat fa necessàries diverses reflexions. La primera, la urgència de reformar la llei franquista de secrets oficials, que encara és vigent. La proposta continua aturada al Congrés sense majoria per ser aprovada. Els esculls principals són la durada dels secrets, que el govern espanyol vol fixar, en alguns casos, en 50 anys, prorrogables per 15 més. I encara més, que la potestat de classificar la informació com a secreta recaigui en el Departament de Presidència, sense cap control parlamentari o judicial. Sigui com sigui, convindria que els partits trobessin la manera d'arribar a un acord. La segona reflexió té a veure directament amb el significat del material desclassificat d'ahir. Els documents i les gravacions no contenen grans girs de guió inèdits, però ens tornen a posar davant dels ulls la cara més bruta i llefiscosa de l'autoritarisme. Un autoritarisme que, d'una manera o una altra, sempre és present. I que, últimament, malda per fer-se visible i guanyar prestigi a base de desacreditar, en aquest cas, la democràcia. L'amenaça de la involució és un soroll de fons constant. Seria una irresponsabilitat ignorar-ho. I escoltar els nous documents sonors del 23 de febrer de 1981, llegir els informes ara públics, hauria de ser una vacuna necessària, sobretot pels més joves, tot i que fa pensar que això no serà ben bé així. No hem d'oblidar, només des de la plena consciència, del que representa la involució democràtica. Només així s'està en condicions d'evitar-ho. Aquesta és la veritable lliçó del 23F. No oblidar-ho, perquè els noms, els uniformes i les amenaces són canviants. Però l'antídot sempre ha de ser el mateix. Memòria, reparació i transparència. Però, per sobre de tot, democràcia. Més democràcia.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
I com que és un dia per recordar, doncs que ens ho recordi la Trinca.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, guerra i baix. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espànic, quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar. Ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un catxondo els hi organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder. Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tot tranquil. Ai, mama, 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 por. I se'ns donava la consigna de mà tots cap a la feina, perquè aquí no passa nada, segadors, no es voleu l'eina que podríem prendre mal. en general. I sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes. Corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja s'ho farà. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya. Fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, més quin remei. I és que no saps mai de qui carai has de refiar-te, si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així, amb l'ai al cor no pot ser bo.
La trinca, que mai falla. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Pel que fa al temps, avui com arrenca el dia?
A veure, una mica menys emboirat que ahir. La boira és més puntual i sí que potser una mica més extensa a les comarques de Girona, en forma de núvols baixos, no tant de boira. Avui la tendència és que es vagi aixecant, s'imposi el sol a la majoria de comarques del migdia. Al vespre i a la nit tornarà a aparèixer aquesta boira, sobretot al litoral i prelitoral. I en pròxims dies, cap de setmana, una mica variable, amb alguns ruixats a la meitat oest de cara dissabte i potser a la costa diumenge.
Ara són les 8 i 6, d'aquí a pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera Alícia Romero. I amb la titular d'Economia i Finances comentarem el minut i resultat dels pressupostos de la Generalitat. Si la cosa no canvia, el govern els aprovarà demà sense tenir encara els suports garantits per aprovar-los al Parlament. Ahir, justament, el Parlament es va reunir amb una delegació del govern i amb una altra d'Esquerra, però no consten avenços. Els republicans es mantenen en el no.
Això no és el final de res. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estenc la mà. I els demano que l'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa.
Era l'intercanvi ahir al Parlament entre el president Illa i Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana. Els republicans posen com a preu la capacitat de recaptar l'IRPF, però depèn del govern espanyol i l'executiu de Pedro Sánchez no cedeix. Insisteix que la gestió de l'IRPF ha de ser compartida entre l'Estat i la Generalitat. En aquest context, l'alcalde de Barcelona s'ha afegit a les pressions d'Esquerra per tenir pressupostos.
No tenir pressupostos de la Generalitat afectarà a Barcelona. I afectarà, segons les estimacions que hem fet, en l'entorn de 250 milions d'euros.
I amb aquest panorama, el Parlament celebra avui la tercera i última jornada del ple d'aquesta setmana. També hi ha debat al Congrés dels Diputats, on la capacitat de Pedro Sánchez per governar i aprovar lleis torna a trontollar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Si no hi ha sorpresa avui, el Congrés tornarà a tombar aquest paquet d'ajudes socials i també la prohibició de desnonar famílies pobres, Junts, que no veuen aquest text prou garanties per combatre les ocupacions, i votaran aquest cas en contra.
Sí, segon intent, i Sánchez només se'n sortirà a mitges, ara ha tret les pensions del macrodecret del gener, com li demanava Junts o el PP, i això assegura que s'apugin, però no s'aprovaran la resta de mesures socials, entre elles la més polèmica, no poder desnonar famílies vulnerables sense alternativa. De res li ha servit a Junts les mesures que ha pactat el govern espanyol amb el PNB per excloure'n els propietaris que només tenen un habitatge en lloguer. Avui Junts, amb el PP i Vox, tornaran a tombar tot el paquet social, demostrant que la relació de Junts amb la Moncloa és cada cop més irreconciliable. Sánchez ahir apujava el to contra els de Puigdemont.
Nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Escut social, sí. Ocupacions, no.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha?
Copiar els discurs de l'extrema dreta, això li deia Sánchez a Míriam Nogueras. Després de dos intents, a Moncloa es nega a fer més pedaços al decret i apunta cap als partits que ho faran descarrilar, perquè donin ells les explicacions.
Gràcies, Tània. Tot plegat en parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, que serà d'aquí una hora amb nosaltres. Amb ella també comentarem el retret que està rebent l'augment de la taxa turística. El Parlament ha aprovat doblar-la a Barcelona i des que es va aprovar la taxa turística ha tingut efectes imperceptibles en el volum de turistes, però el sector diu que s'acabarà tant la gallina dels ous d'or. Rosa Pujol.
El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, alerta que es poden perdre clients.
El nostre competidor o la propera destinació al costat de Catalunya per al client sènior de la temporada baixa, que és el País Valencià o és Andalusia, aquests llocs no tenen l'impost d'estades turístiques, no?
Els hotelers de la demarcació de Tarragona critiquen que no s'hagin tingut en compte les singularitats territorials, mentre que des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Girona recorden que entre els afectats per l'encariment de la taxa hi haurà molts catalans. A Barcelona, el gremi d'hotels avisa que pot afectar la competitivitat del sector. Rosa Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció amb això, perquè us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Només 16 dels més de 300 municipis de la demarcació de Barcelona cobren el recàrrec fiscal que han de tenir els pisos buits. Jordi Canal.
Es tracta d'una mesura per intentar mobilitzar pisos i cases que estan desocupats, especialment de grans tenidors. Però aplicar-ho és feixuc per als consistoris. Cal que certifiquin que aquests habitatges estan realment buits. I segons les dades que us avança aquesta emissora, això fa que tingui un abast limitat. David Bote és alcalde de Mataró, que sí que l'aplica, i president de la Federació de Municipis de Catalunya.
Requereix un gran esforç i molta feina, perquè s'han de fer totes les inspeccions, treballar bé els expedients per poder després aplicar la sanció, el recàrrec en l'IBI, i per tant, doncs, és veritat que requereix molts recursos. És una mostra d'intencions, però després la sanció en realitat és petita.
Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui, doncs, parlarem amb la consellera Romero. És un dels temes del dia, l'altre és el 23F. I en el que s'ha pogut veure dels documents que s'han desclassificat, al govern espanyol no hi ha grans sorpreses ni res que faci canviar la versió oficial sobre el paper del rei. Sí que hi ha detalls per això destacats. Per exemple, s'ha confirmat la implicació de 6 membres del servei secret, Txell Vallespí.
Fins a 6 membres del CSIC, l'actual CNI, van participar en el cop d'estat on estaven al cas i després el van intentar encobrir segons un document del Ministeri de Defensa. Entre els que ho sabien hi havia el director de la unitat, José Luis Cortina, que va ser absolt al judici del 23F. I pel que fa a les converses del rei amb els colpistes, només es detallen les que va tenir amb Milans del Bosch, que va treure els tancs al carrer a València. Joan Carles li va demanar que aturés el cop d'estat i Antonio Tejero, que continuava el Congrés pistola en mà. En canvi, de la conversa amb Alfonso Armada només es diu que va ser molt tensa i sense donar cap més detall. I tampoc n'hi ha de les comunicacions del monarca amb les capitanies generals. Després del 23F, el CSIC dona veracitat als rumors a diversos militars que parlen d'un contacte del rei amb Milans del Bosch amb la intenció d'evitar que la corona sortís malparada al judici. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol és el primer que ha sortit per dir que els nous documents no canvien la versió oficial.
Se acredita que todas las instituciones y todos los partidos políticos de la época lucharon y defendieron la democracia, estuvieron en contra del golpe de Estado. No queda ningún documento que conozcamos por desclasificar.
Així ho deia el ministre Bolaños. Avui el diari El Mundo titula la portada El rei va parar el cop. Frederic Vincent, bon dia.
Hola, bon dia.
I un dels interrogants era el paper del rei, però els documents tampoc no canvien gran cosa.
Si ho deia la Txell, es manté la versió oficial. El rei va parlar amb els colpistes per dir que ni abdicaria ni marxaria i apareixen en aquests documents les famoses trucades gairebé mítiques entre la Zarzuela i els militars. Avalen una mica el que havia explicat el llavors cap de la Casa Reial, Sabino Fernández Campo.
Hablé con Tejero, no me hizo demasiado caso, pero yo le dije, pero es que has entrado en nombre del rey. ¿Por qué en nombre del rey? Y ya un poco excitado. Y eso le dejó a él quizá desconcertado y dijo, no tengo más que decir, y me colgó el teléfono.
En els documents que s'han classificat, s'han desclassificat, els colpistes atribueixen, de fet, el fracàs del cop d'estat al fet d'haver deixat lliure el rei. Hi ha també la incògnita de qui era l'elefant blanc. Això encara no ha transcendit. És a dir, l'elefant blanc era aquella autoritat militar que un dels colpistes del mateix 23F va anunciar al Congrés que estava a punt d'arribar.
Y la autoridad que hay competente, militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir.
Entre les altres interrogants del cop d'estat és no se sap quins documents s'han destruït en aquests últims anys.
I enmig de tot això, la casualitat ha volgut que justament ahir morís Antonio Tejero.
Sí, ho deies abans, la cara visible del cop d'estat, 93 anys, el van veure per última vegada quan es va exhumar Franco del Valle de los Caídos.
Mal día, es un mal día. Es de lo peor, aunque se ha cumplido lo que quería su excelencia, que era reposar con doña Carmen a gusto en el parque.
El 23F se'l va condemnar a més de 30 anys de presó, però només en va complir la meitat. Però, quan estava a la presó, es va presentar a les eleccions generals de l'any 82 amb un partit que es deia Solidaridad Española i que tenia com a lema Entra con Tejero en el Parlamento.
Solidaridad Española, movimiento surgido en torno a la figura del ex teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, es aquel movimiento que sin ser ni de derechas ni de izquierdas pretende dar verdaderas soluciones dentro de la unidad no negociable de la patria.
Era una de les intervencions a la televisió d'aquest partit, Solidaridad Española, insistim, que tenia com a candidat Tejero a la presó, que va aconseguir una mica més de 28.000 vots. Tejero, per cert, en els últims anys va denunciar Artur Mas i Pedro Sánchez, en aquest cas pels pactes amb independentistes.
En tot cas, la desclassificació dels documents del 23F han estat també el tema de les últimes hores, tot i que també és veritat que ha anat per barris. Les televisions privades espanyoles van prioritzar la decisió de Yolanda Díaz de no ser candidata. A Telecinco van obrir l'informatiu amb un tall de la vicepresidenta espanyola en què s'equivoca quan va prometre la Constitució en la presa de possessió del càrrec.
¿Qué tal? Buenas tardes. Movimiento sorpresa en el liderazgo de la izquierda. Yolanda Díaz
tira la toalla.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta tercera del gobierno.
Comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Es el momento de empujar juntos y juntas.
La segona notícia, en alguns casos la tercera, va ser el 23F. El focus es va posar en el paper de Joan Carles.
Y es bastante llamativo porque prácticamente minuto a minuto podemos ver cómo se vive en Zarzuela ese 23F y la madrugada ya del 24 de febrero.
Desde notas que recogen rumores sobre reuniones del rey e informes sobre el papel de los espías o los tensos intercambios diplomáticos con Estados Unidos.
Incluyen croquis hechos a mano por los golpistas como este. Y en ellos figura el rey Juan Carlos como un objetivo a batir.
Així ho explicaven algunes televisions espanyoles des de Madrid. Però encara parlant de mitjans, els arxius del 23F no són els únics que han acumulat titulars a les últimes hores.
And new details tonight on what's missing from the Epstein files, specifically interviews with a woman who claims she was assaulted by both Jeffrey Epstein and President Trump.
El New York Times ha avançat que en els arxius del cas Epstein falten documents sobre una denúncia contra Donald Trump.
Sí, és una acusació que és veritat que no està verificada, però és l'acusació d'una dona que diu que l'actual president la va agredir als anys 80 quan ella era menor. En els papers que s'han desclassificat hi ha una mena d'índex on es diu que l'FBI li va prendre declaració a la dona 4 vegades, però en els documents només apareix el resum d'una d'aquestes 4 declaracions. Tampoc no apareixen les anotacions que es fan en aquestes casos, en aquestes interrogatoris, i que sí apareixen en d'altres víctimes. L'administració de Donald Trump no ha concretat per què falten aquests documents.
La investigació del cas Epstein continua en una comissió al Congrés i avui s'hi viurà un dia important. Comencen les declaracions del matrimoni Clinton. Washington, Oriol Serra.
Avui serà el torn de Hillary Clinton i demà el de Bill Clinton. Tots dos compareixeran a porta tancada a l'estat de Nova York i no al Capitoli, davant del comitè d'investigació sobre el cas Epstein. Entre els milions de documents del cas Epstein, Bill Clinton apareix fotografiat envoltat de dones, entre les quals l'exparella de Jeffrey Epstein, i els mateixos documents publicats també queda palès que va viatjar a l'avió privat del depredador i traficant de menors més d'una dotzena de vegades. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Cida Solana, Escol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corado, Lara García i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
La bona notícia que s'ha arreglat és la nova incidència d'aquest matí a Rodalies.
Estava interrompuda la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Calella, però fa pocs minuts s'ha comunicat que s'ha restablert. Segons ha dit, la causa era una incidència en la senyalització.
I ho acabem de saber, hi ha una fuita en un tren que transporta matèries perilloses.
Segons Protecció Civil, la fuita és una substància que es diu argó líquid refrigerat. Es tracta d'un gas no tòxic. El tren està a l'estació de la Llagosta i s'està revisant.
I aquesta nit un incendi en una empresa química ha fet confinar el polígon industrial de Valls.
Ha estat a l'empresa Valls Química i ha fet que es prohibís acostar-s'hi a 500 metres perquè la nau tenia productes inflamables. L'incendi s'ha pogut apagar i Protecció Civil ha desactivat l'alerta quan els bombers han confirmat que no s'hi han detectat gasos.
A Barcelona he tingut el gran goig de dedicar la basílica de la Sagrada Família.
Aquesta era l'última visita d'un papa a Catalunya. L'any 2010, Benet XVI va assistir a la consagració de la Sagrada Família. Ara s'ha confirmat que l'actual pontífex, Lleó XIV, tornarà aquest estiu. Avui en tindrem més detalls.
Els donarà aquest matí l'arquebisbat de Barcelona. De moment, el que sabem és que la visita del papa serà el 9 i el 10 de juny i que beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
És un goig per a nosaltres des de Barcelona viure aquest esdeveniment del papa entre nosaltres per celebrar el centenari de la mort de Toni Gaudí i beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que és la torre més alta de totes les esglésies del món.
L'arcabisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, també ha convidat el papa al monestir de Montserrat, que l'any passat, recordem, va celebrar el seu mil·lenari.
Contents de que s'hagi confirmat la visita de Sant Pare, que vindrà en el nom del Senyor a confirmar-nos en la fe, en l'esperança i l'alegria de l'Evangeli, i també contents de que es doni la possibilitat d'acollir-lo al territori del nostre bisbat.
Per ara, el Vaticà ha confirmat que el viatge oficial començarà a Madrid, passarà després per Barcelona i acabarà a les Canàries. Serà el tercer viatge d'un papa a Catalunya.
I l'agenda internacional ens porta a dues reunions d'alt nivell. La primera és per rebaixar tensions entre els Estats Units i l'Iran. Delegacions de les dues bandes es tornaran a reunir.
El secretari d'Estat Marco Rubio assegura que la primera opció de Washington és la diplomàcia, però dona per fet que l'Iran vol construir míssils de llarg abast i que no ho permetran.
El president vol solucions diplomàtiques, les prefereix moltíssim, però també és important recordar que l'Iran es nega a parlar de míssils balístics amb nosaltres o amb qualsevol. Això és un gran problema.
Washington va ampliar ahir mateix les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i això, el president iranià apunta que les perspectives de les negociacions són favorables.
I la segona reunió és entre Ucraïna i els Estats Units, es trobaran per preparar una altra ronda de negociacions amb Rússia.
Volodymyr Zelensky i Donald Trump van parlar per telèfon sense que s'hagin revelat els detalls de la conversa sobre el terreny, però han continuat els atacs de drons.
I, de fet, els avions no tripulats són els grans protagonistes d'aquesta guerra. Enviat especial a Kiev, Vicent Mifsud.
La guerra d'Ucraïna s'ha convertit en un laboratori tecnològic on els ucraïnesos han aconseguit imposar-se a Rússia en embarcacions robotitzades marines. Ens ho ha explicat Andri, especialista en sistemes aquàtics de Brave One, una agència del govern ucraïnès per desenvolupar la tecnologia militar.
Al mar hi ha paritat. Si parlem de superfície, Ucraïna té grans avantatges, però si parlem de sistemes sense pilots submarins, Rússia és un actor realment fort i té els seus avantatges per ser-ho.
Amb drons marins com el Magura, una embarcació no tripulada que es pot programar o guiar a distància, han enfonsat una desena d'embarcacions de l'armada russa a Crimea i han ajudat a mantenir la navegació comercial ucraïnesa. Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
I això mentre a Rússia el Kremlin amaga les desenes de milers de soldats que han patit amputacions a la guerra perquè no vol que els voluntaris deixin d'allistar-se a l'exèrcit. Malgrat això, la corresponsal de Catalunya Ràdio ha aconseguit visitar un centre on aquests veterans fan rehabilitació. Rostov del Don, Cristina Solides.
El Vitali va perdre una cama lluitant al Donbass.
Quan em vaig despertar a l'hospital, vaig descobrir que em faltava una extremitat, però em vaig alegrar d'estar viu i gairebé sa.
Ara camina gràcies a una pròtesi i no vol que el tractin com un discapacitat, igual que el fundador del centre, el Vladimir Raskazov, que també va perdre una cama al front.
L'amputació va ser immediata. Quan em va passar ja estava pensant en com podria ser útil a continuació, què podria fer. El més important és que siguis útil al teu estat.
El seu discurs contrasta amb la propaganda del Kremlin, que ni tan sols dona les xifres d'amputats per ocultar l'enorme cost humà d'aquesta guerra. Des de Rostov del Don, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquest testimoni que vam sentir ahir davant del tribunal que jutja Jordi Pujol i els seus fills.
No, yo conocimiento e interés, no.
El profesional
que, bueno, que como es público y notorio, hace un tiempo, pues a mí se me acusó en un procedimiento, y entonces eso me produjo ciertas consecuencias, y entonces a partir de ahí pues tengo una animadversión personal.
És l'inspector de l'UDEF que va fer l'informe econòmic que incrimina els Pujol afirmant que sent animadversió personal contra la família.
Una frase que després va matisar dient que Jordi Pujol Ferrusola li quilla bé. En la seva declaració, l'inspector va assegurar que la fortuna dels Pujol no provindria de l'herència familiar, sinó d'una comissió milionària cobrada pel fill gran de l'expresident l'any 1990, pel cas Gran Tibidabo.
Enviada especial a l'Audiència Nacional de Madrid, Maria Núria Revella.
El testimoni durant hores ha explicat el modus operandi especialment de Jordi Pujol Ferrusola. Movia els diners amunt i avall de diverses societats fins que se n'emmascarava l'origen i se n'ocultava la destinació final. Els comptes d'Andorra dels germans no venen de la deixa del pare de l'expresident.
11 transferències que se hacen simultàneas, Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere i Josep, no responden a ningún reparto de herencia porque vienen, por ejemplo, de una sociedad instrumental en Panamá vía Suiza.
L'inspector ha xifrat en un mínim de 29 milions d'euros els diners evadits a l'estranger per Jordi Pujol Ferrusola. Des de Madrid, Maria Núria Revetlle pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara dels tribunals investiguen a València una violació en grup a una noia de 16 anys. Això als lavabos d'un centre comercial. Alba Barbosa.
Els detinguts són dos nois de 14 anys i un de 15. El quart adolescent investigat és inimputable per l'edat. Haurien violat la menor al bany d'uns grans magatzems de València i n'haurien difós imatges sense el seu consentiment. Se'ls acusa d'un delicte d'agressió sexual amb penetració i d'un delicte contra la intimitat i revelació de secrets. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, avisa que cal regular l'accés dels adolescents a la pornografia.
És imprescindible proteger a nostres filles i a nuestros hijos de los entornos digitales peligrosos, tóxicos, dañinos, que suponen una perversión de las relaciones entre los hombres y las mujeres.
Els tres detinguts han quedat en llibertat vigilada després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la defensa d'Íñigo Errejón diu que la segona denúncia per agressió sexual forma part de la primera denunciant.
La defensa d'Errejón veu contradictori que la denúncia es demani preservar la intimitat i l'anonimat de la suposada segona víctima i, a continuació, l'advocat de la dona aparegui pels platós de televisió.
Hi ha una previsió per avui mateix perquè a França avui és una gran nit per la gala dels Premis de l'Acadèmia Francesa.
I Sirat, una vegada més, està nominada a millor pel·lícula estrangera. En aquest cas, competirà amb les mateixes dels Oscars, Valor Sentimental i El Agente Secreto. A més, també competirà amb la nord-americana Una batalla tras otra i la xinesa Black Dog.
I als Estats Units ja sabem la llista de nominats al Saló de la Fama del Rock and Roll, on s'inclouen les personalitats més influents de la música.
I Phil Collins és un dels nominats. També ho estan els Oasis, Iron Maiden, Mariah Carey, Pink o Shakira. Per ser al Saló de la Fama han d'haver passat almenys 25 anys des de la primera gravació comercial i els guanyadors se sabran el mes d'abril.
Avui també analitzarem, per cert, l'última mesura impulsada pel govern espanyol.
Tenemos la firme voluntad de prohibir las bebidas energéticas para menores de 16 años. Y lo haremos de la manera más eficaz y más urgente.
Sobre el límit de les begudes energètiques als joves en parlarem amb la nutricionista Júlia Ferrer. I més coses, perquè l'escola, atenció, no descarta portar el Departament d'Educació als tribunals si es confirma el tancament de 36 grups pel curs vinent.
Direccions, sindicats i famílies demanen 3.000 professionals més per actualitzar unes plantilles que, segons diuen, fa 30 anys que no es toquen. També demanen que les condicions laborals dels mestres dels centres concertats s'equiparin a les de la pública.
I també tenim més detalls de l'informe, que xifraven un 70% les persones que s'autodiagnostiquen a través de la intel·ligència artificial o continguts de xarxes socials.
Joan Ramon Laporte, excap del Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, explica al Matí de Catalunya Ràdio que cal diferenciar entre l'ús de la intel·ligència artificial i fer cas d'influencers a l'hora de buscar consells sobre salut.
L'opinió de l'influencer és una opinió i jo no en faria cap mena de cas i li recomano a tothom que no en faci cas. I una altra cosa són els algoritmes de la intel·ligència artificial. No dic que siguin suficients per diagnosticar, ni molt menys, però donen una informació molt més fiable.
Ara, amb Azul Marino, tants creuers com et puguis imaginar. Tria el teu. Mediterrani, nord d'Europa o el Carib. Promoció especial creuers. Reservant fins al 28 de febrer a la teva agència de viatges, Azul Marino. El teu pròxim creuer amb fins a un 10% de descompte. I a més, els nens gratis i molts avantatges més. Viatjar ja no és o blanc o negre. Viatjar és Azul Marino. New Travel.
El Matí de Catalunya Ràdio. I'm walking, yes indeed I'm talking.
I pel que fa als esports, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique pot ser el rival del Barça als vuitens de la Champions.
En un sorteig que es fa demà a les 12 del migdia, que seguirem en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el PSG va empatar 2 contra el Mónaco.
El Barça a nivel emocional para mí es muy especial, ya se convierte en un clásico. Sé que Pep con el City se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me toca enfrentarme con el Paris Saint-Germain al Barça y... Bueno, siempre es bonito si volvemos a casa porque Barcelona es una ciudad única y el Barça es un club muy especial.
L'altre rival que li pot tocar al Barça pot ser el Newcastle.
I el Madrid també serà en aquest sorteig de Champions. Va guanyar el Benfica 2-1.
Li va costar per això, va acabar guanyant amb gols de Tchouaméni i Vinícius, un Madrid que ara jugarà als vuitens contra l'Sporting de Portugal o el Manchester City amb Pep Guardiola. Vinícius va fer exactament la mateixa celebració que la que va provocar el presumpte episodi de racisme al partit d'anada que es va jugar a Portugal. Va anar a ballar el banderí de corna.
Alegría, evidentemente, por el gran gol que ha hecho, porque lo ha hecho él, se lo merece, por el estado de forma en el que está ahora mismo, por lo bien que está jugando, porque además sin Mbappé pues creo que todavía es más importante y muy feliz por él, porque creo que se lo merece mucho.
Així el defensava el seu tècnic, Arbeloa. Curiosament, la grada del gol sud del Bernabéu va exhibir una pancarta contra el racisme que va coincidir amb l'expulsió d'un membre d'aquesta grada que feia la salutació feixista. Asensio, que va tenir un impacte molt fort contra el terra, està bé, fora de perill, afectació de les cervicals, el van trasllar a un hospital, però li van donar l'alta de matinada. També classificats l'Atalanta 4-1 davant el Dortmund, el Galatasaray, tot i perdre, 3-2 a la pròrroga davant la Juventus.
I el Barça no podrà obrir el gol nord al partit decisiu contra l'Atlètic de Madrid a dimarts.
Així ho justifica Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
La nostra obligació és garantir, per començar, la seguretat, que és la prioritat número 1, i per acabar el compliment de les normes, siguis el Barça o siguis
una perruqueria.
El diari Ara publica el nom del soci que va denunciar a Laporta. Es va donar d'alta el dia abans de presentar la denúncia. Havia estat representant de Vox en un poble de Toledo. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet, 85-80 a la pista de la Virtus. També derrota de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina contra el Fenerbahçe, 58-65. Avui a la Champions d'handbol, a 8:45, Barça-Zagreb.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Una última hora, ho acabem de saber. Els Mossos han detingut dues persones relacionades amb el robatori d'una caixa forta a la Vall de Núria. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, són dos treballadors del mateix hotel de la Vall de Núria qui van detenir ahir el mateix establiment, però encara en busquen dues més de persones. Van entrar al despatx on hi havia la caixa forta la matinada del dia 9 de febrer i van forçar els accessos de quatre estances més. El cas, recordem-ho, va aixecar molta expectació pel lloc i el mètode que van fer servir. Van poder treure la caixa forta de 100 quilos de pes, arrossegant-la amb un matalàs fins a l'exterior i enmig de la neu la van pujar en un trineu i van marxar muntanya avall. Però la sorpresa va ser que a l'interior només hi van trobar 150 euros.
Sí, van baixar amb un trineu una caixa forta?
Molta feina per pocs resultats.
I 150 euros.
Avui han de passar a disposició judicial els dos detinguts.
Doncs els sortirà més car la broma que el que van aconseguir, diguéssim. Gràcies, Fèlix.
Fins ara, bon
i dia. També avui molt pendents de com evoluciona la negociació de pressupostos tant al Parlament com al Congrés, amb Junts, que tensa l'acord amb el PSOE, avui tornant a tombar l'escut social. Justament avui també arrenca la campanya electoral per les eleccions de Castella i Lleó. Serà una nova prova de foc per al PSOE, que no ha aixecat cap en les últimes eleccions a Extremadura i l'Aragó, i amb Vox, que en les últimes cites electorals ha estat determinant. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia de nou. Les eleccions són el 15 de març. Són les terceres pràcticament seguides amb una tònica que es va repetint. Un PSOE a la baixa, un PP consolidant victòries, però lligant el seu futur a Vox per poder governar. Va ser precisament a Castella i Lleó on el PP, ara 4 anys, va obrir la porta per primera vegada en un govern conjunt PP i Vox, i les enquestes li tornen a donar les claus als d'Abascal, en un moment on les direccions dels dos partits continuen buscant la via per entendre's i evitar la repetició electoral a Extremadura i l'Aragó.
I encara a Madrid també, última sessió de la setmana del judici als Pujol. L'enviada especial a Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Avui els protagonistes seran els advocats de la família Pujol que interrogaran l'inspector de la Policia Nacional que va fer l'informe econòmic que incrimina la família. Es va presentar davant del tribunal com el seu enemic. Va desmuntar la versió que la fortuna de la família provenia de l'herència del pare de l'expresident. Avui podrem escoltar com es defensen els advocats de Jordi Pujol Ferrusola i la resta de germans.
I avui també nova oportunitat perquè el Departament d'Educació acosti posicions amb els sindicats. Redacció, Lara García.
Exactament. I al sector, a 13:45, els sindicats faran declaracions davant la conselleria per explicar si hi ha hagut avenços. A la 1, el departament informarà sobre les negociacions. L'última proposta que va presentar la setmana passada era d'un augment salarial de 100 euros al mes, cosa que els docents veuen inacceptable. Els sindicats reclamen un augment d'entre 700-800 euros i una reducció de les ràtios amb 15 alumnes màxim per classe a primària i 20 a secundària.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs ja s'ha restablert la circulació a les línies R1 i RGU entre Blanes i Calella, que aquest matí s'ha hagut d'interrompre a causa d'una baixada de tensió. Un dia més, Rodalies ha advertit de la possibilitat de retards a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. Se n'estan produint alguns, i això, aquests retards s'afegeixen als trams que superen per carretera en 6 línies. Pel que fa als transports metropolitans de Barcelona, ara mateix l'única incidència és el tall de la línia T5 del tram per tasques de manteniment de l'arbrat entre les estacions de Gorg i Sant Joan Baptista, un tall ja previst que es mantindrà fins a 2:45 de la tarda.
I això pel que fa al transport públic a les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
La C32 és de primera hora per un accident que s'està retirant a Sant Boi, però també cap a Barcelona avui la C31 al Prat, intensitat també al Nus de Trinitat i la Ronda, sobretot cap al Llobregat, però a la litoral també de sortida, amb cua que puja ben bé fins a Ripollet per la C58.
I punts taronja?
També la C58, però cap a Barcelona, a Sant Quirze, C17 a Parets, i de fet, a negre, destacaré també la C28 al Port de la Bonaigua, que està tallat per una esllavissada.
De seguida, a les 9, serà aquí en aquest estudi la consellera d'Economia, Alícia Romero, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem dels papers desclassificats del 23F, de la prohibició de vendre begudes energètiques a menors de 16 anys a les 11. Entrevistarem Andrea Fuentes, seleccionadora de l'equip espanyol de natació artística. Abans, però, com cada dijous, la taverna. Avui, des del Bar Taita de Barcelona.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombard, d'aquí a pocs minuts, al Matí de Catalunya Ràdio.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I cop d'ull també el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, avui tenim la boira que s'està aixecant a molts llocs. Queden bancs de núvols baixos i alguna boira molt més local que no pas ahir. Els bancs de núvols sobretot se situen al sud de Catalunya i també al nord-est, a les comarques de Girona. Avui en general al migdia farà més sol i encara tindrem unes temperatures primaverals. Demà un temps molt semblant al d'avui, segurament amb més bancs de boira aquesta nit i demà que no pas els que hem tingut ara. I de cara al cap de setmana, més variabilitat. Passen fronts, baixarà la temperatura, sembla que a poc s'anirà normalitzant una altra vegada el termòmetre. Amb algun ruixadets, núvols i algun ruixadet que podria arribar a caure a la meitat oest de Catalunya, poca precipitació de cara a dissabte, i diumenge potser aquests ruixadets s'apropen al litoral.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres, l'Enigmàrius feia adequar els revolts per arribar bé al casament. I la resposta era per altar. Dijous, acte de guillat que ens fa passar una mala estona llarga. De 7 lletres. Acte de guillat que ens fa passar una mala estona llarga. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si tens més de 60 anys, tenim viatges que encaixen amb tu. Fes realitat les teves vacances amb Viatges al Corte Inglés. Visita Itàlia, Mallorca, Benidorm i moltes opcions més amb les comoditats que et mereixes. Reserva el viatge de joves més 60 a partir de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions de Viatges al Corte Inglés.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, en direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià, tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir. I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora?
Marc Bataller no va voler veure ahir el Madrid.
No. Bon dia, primer de tot.
Van a jugar pàdel, per sí. No veure el Madrid.
Però no era cap tàctica, per dir, me'n vaig a jugar a pàdel i perdran, perquè sabia que guanyaria.
Tenies assumit.
Jo ho tenia assumit, per tant...
Ja no volies ni veure-ho.
No, la veritat és que no hi sabia què passaria, que aniria just, que el Benfica jugaria millor i que guanyarien.
Jo tenia un pacte amb la família que a partir de que es posés l'eliminatòria 2-1, no el partit, l'eliminatòria 2-1, es tancava. I així es va fer.
Així es va fer. Clar. Tu, Marta, vas veure el partit o no?
Sí, però millor fem silenci.
Va, doncs ja està. I Jordi?
No, estàvem al 23.
Cadascú el seu aquí. preparant-se i estudiant els temes d'avui de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, perquè avui és l'endemà d'aquesta desclassificació dels documents del 23F i de la mort de la principal cara de l'intent de cop d'estat del 81, Antonio Tejero. I no sé què passa avui també amb els botons, però es diu també per valorar fins a quin punt aquesta documentació que acaba de veure la llum modifica o completa també la versió oficial que teníem fins ara d'aquest episodi. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia?
Ara mateix la lectura que en fan els partits, quina és?
Doncs mira, podríem dir que hi ha com dos equips, no? Perfil baix, amb moltes formacions, entre elles el PP, que ja havia titllat la desclassificació de cortina de fum del sanchisme, i ja augurava aquesta setmana Cuca Gamarra que no aportaria massa res de nou. El PP el que fes exigir a Sánchez que no miri tan enrere i que desclassifiqui, per dir-lo d'alguna manera, altres qüestions que l'afecten més recents, com els casos de corrupció. Només els dos partits del govern, PSOE i Sumar, treuen pit de l'exercici democràtic, diuen, d'aixecar el secret. Félix Bolaños, ministre de Justícia, en feia aquesta lectura.
Se acredita que todas las instituciones y todos los partidos políticos de la época lucharon y defendieron la democracia, estuvieron en contra del golpe de Estado. No queda ningún documento que conozcamos por desclasificar. Si en el futuro apareciera algún documento que no hemos encontrado hasta la fecha, pues se desclasificaría igualmente.
Però fredo a la resta de socis que diuen que els sembla molt bé aquest exercici, però que és insuficient, que cal un pas més. Recordem, la llei de secrets oficials és del 68, franquista, i el que volen és que s'impulsi d'una vegada la nova llei que posi doncs, amb un límit temporal en aquests secrets. Avui ple al Congrés, segur que el tema continuarà creixent.
I una de les incògnites que sempre han planat sobre el 23F és també el paper real que hi va jugar Joan Carles I. Figura clau per fer fracassar el cop, diuen. I Marta Vian, aporten cap novetat als documents acabats de desclassificar?
Doncs no és que canvi gran cosa, de fet es manté la versió oficial. El rei va parlar amb els colpistes per dir que ni abdicaria ni marxaria, i apareixen, això sí, les trucades entre la zarzuela i els militars. Es detalla una conversa, per exemple, amb el general Milans del Bosch quan va treure els tancs pels carrers de València, i també la trucada que el general Alfonso Armada va fer a Joan Carles I la nit del cop. D'aquesta trucada, però, no n'hi ha detalls, només es diu que va ser una conversa molt tensa. No es transcriuen en cap cas les converses del rei amb les capitanies generals ni amb l'armada.
I la principal novetat que destaquen tots els diaris, tots els mitjans, és el paper o la implicació d'elements dels serveis secrets espanyols, Francesc Soler.
Doncs s'hi revelen, per exemple, que 6 membres dels serveis d'intel·ligència espanyols, el CSIT d'aleshores, hi van participar on estaven al corrent i després el van intentar encobrir. El document apunta en concret que José Luis Cortina, que dirigia la unitat d'elit dels serveis d'intel·ligència i que va ser absolt al judici del 23F, n'estava al cas.
En tot cas, historiadors com el catedràtic emèrit d'Història Contemporània Borja de Riquer neguen aquest cas sobre el 23F que ja estigui tot dit.
Què hi ha de la trama civil? Fins a on arriba? Quins polítics van estar implicats o coneixien relativament el que se pretenia fer i pensaven que es podien després beneficiar del cop?
És, sens dubte, un exercici democràtic, conèixer què és el que sap, en aquest cas, els governs, en un cas com aquest, com un intent de cop d'estat que va ser el 81, però no sé si això resol i acaba amb les teories de la conspiració, que sempre són més sucoses. Jordi Mir.
No acaba. No només amb les teories de la conspiració, sinó jo crec
que... Les preguntes, sí.
Per exemple, hem escoltat les declaracions de Borja de Riquer i les declaracions de Félix Bolaño, i són dues declaracions contraposades. Mentre Félix Bolaño ens diu que totes les institucions, tots els partits, van fer tot el possible, Borja de Riquer diu, bueno, aquí encara hi ha moltes coses que no sabem, no? Especialment sobre
civil, per
aquesta
exemple,
trama sí. Civil. Llavors, a mi, gairebé més interessants que els documents que s'han desclassificat, m'ha semblat la interpretació que han fet des de determinats mitjans o determinats partits polítics sobre aquests documents, no? Ahir era molt cridaner, repassant els informatius del migdia del conjunt de les cadenes de televisió de Catalunya i d'Espanya, com, per exemple, TV3 assenyalava com a destacat que hi havia indicis d'una conversa entre el rei i els militars golpistes per intentar que abans del judici la corona no quedés afectada, no? I aquest era com el destacat. Per altra banda, el conjunt de les televisions espanyoles reforçaven la idea de que el rei havia actuat per aturar el cop d'estat, però fins i tot algunes televisions ho portaven com a tema 3, donant-li molt poca atenció, no? Sí. I aquest matí algunes ràdios també m'ha sobtat com han tornat a recuperar la figura del monarca com a gran defensor de la democràcia, quan hi ha evidències, i els historiadors ho senyalen així, de que és molt difícil que no sapigués què estava passant. Una altra cosa és que els documents ho acreditin, però això no queda tancat.
Marc.
Sí, avui posaves la cançó de la trinca, no? I que hi havia una frase que diu «Visca el rei, quin remei». I és el que hi vam viure amb aquests papers desclassificats, com deia en Jordi, no? Tots els diaris, la gran majoria destacant aquest blanquejament de la figura del rei, avui també el Mundo titulava, no? Semblava que era el 24F gairebé, fa 45 anys, i que era el rei para el golpe, i per tant era tornar recordant aquest relat oficial que sempre s'ha dit que va ser la figura clau i que va sortir, doncs, el gran salvador d'aquest cop d'estat, perquè ahir, mirant els documents, gairebé l'únic crítica, no? Fins i tot la deia la dona de Tejero, que deia que el havien deixat sol, diu, darrere hi havia l'exèrcit, i fins i tot hi ha un moment que diu, hi havia el rei, també, no? Ara allò va quedat superpetit, no? Perquè continuem, no, amb aquest relat oficial des de l'Estat que el rei va salvar la pàtria aquell dia. Incògnites. Ja sabíem que no passaria, però continuant hi, no, aquesta gran figura de qui era l'elefant blau, no? Aquell cap de l'exèrcit.
Blanc.
No, blau és... Ara m'he confós.
L'elefant blau és un altre.
Sí, que sabem qui és.
Molt diferent.
Joan Laporta, bueno, era.
El d'ara, no sé qui seria l'elefant blau del
no
Barça, però...
M'ha traït el subconscient. El problema és parlar massa del Benfica, sí, del Barça, abans
que
de la tertúlia. M'ha traït el subconscient.
Però, doncs, sí, l'elefant blau.
L'elefant blanc, no?
Qui aquell... havia de posar-se al capdavant de tot.
Exacte, aquell...
L'autoritat.
Autoritat de l'exèrcit, que s'estava esperant que anés al Congrés a donar-li el relleu o ordres a Tejero. I, per tant, aquesta, no sé si teoria de la conspiració, preguntes, continuarà sent, no? Allò que vaig millor dir, com l'elefant a l'habitació.
Mm-hmm. Marta.
Home, hem hagut d'esperar molt, jo crec que és una bona notícia que es desclassifiquin sense la llei de secrets oficials. Crec que no conec un polític més insistent per raó democràtica, que és l'Aitor Esteban, parlant de la llei de secrets oficials. No sé quantes vegades l'han entrat en el registre del Congrés, quantes vegades li han dilatat. Jo crec que si el senyor Sánchez vol fer la feina ben feta, sap que el que toca després és la llei de secrets oficials, i de fet ja va tard, no? Però des d'un punt de vista d'exercici de memòria democràtica, a mi em sembla interessant, i en un moment en què les noves generacions, tot això, diguem-ne, ho estan donant per descomptat, i més aviat s'estan acostant a posicions molt crítiques amb el sistema democràtic, crec que això ens ajuda. D'entrada, sí que això volia fer aquesta reflexió, perquè nosaltres ho donem per descomptat, però alguns poder no. Ahir, no sé si ho vau sentir, va sortir Felipe González en un acte al Senat, i la frase, no m'agafeu la literalitat, però va ser alguna cosa com hi ha algunos bobos que aún no s'han entrado com funciona la política. Alguna cosa així, és un tall d'aquests, no? Dic, hombre, ha sortit aquí el... No? És evident que tot el que ha passat amb el rei emèrit és incòmode per una part important de la classe política espanyola, sobretot la que va viure, diguem-ne, políticament amb ell tots aquells anys, i per tant buscaran, com és molt evident, no?, que això ja s'ha explicat aquí a la tertúlia, doncs buscaran com acaben de restaurar una figura que objectivament, amb tot el que sabem, doncs no s'aguanta per enlloc, i si mai arribem a saber la totalitat, potser sortiríem corrent, no?
Jo et porto escoltant des de les 6 del matí i remenant papers des de que hi va sortir la desclassificació, i crec que hi ha un protagonista al qual en aquests 45 anys no s'ha fet un homenatge sentit sobre el seu paper institucional, sobre el seu paper capdalt, no només en aquell 1981, sinó tota la dècada dels 80, que és la trinca. És meravellós escoltar la trinca i el seu paper de relator de com va anar aquells fets. Perquè posaves la dansa del sabre,
sí, sí.
També podem escoltar la cançó del Far West.
Que la van fer l'endemà.
Amb no res.
Aquestes cançons les feien com xorros.
És espectacular.
Xorros,
eh? És espectacular. No, ara posant-me seriós.
Però el que deia el Marc, no? Visca, sí, sí, el rei, quin remei.
Sí, sí, i tot, sí, sí. I viva la Constitució. És a dir, aquí hi ha un tema, el Javier Cercas va dir una cosa, és a dir, què trobo faltar jo d'aquests papers? Crec que hi ha molt paper, això el Jordi que també s'ho ha mirat, crec que hi ha molt paper desclassificat a posteriori, papers del 4 de maig del 81, papers del novembre del 81, papers d'allò del 82, molts papers a posteriori que intenten refer el relat en diferit, és a dir, va passar això i creiem que va passar això. Però com va dir Javier Cercas, falten molts papers... va ser un cop d'estat sense papers, va dir Javier Cercas l'altre dia. És a dir, el relat del rei no s'explica amb els papers que falten de prèvia del 23F del 81. Hi ha molt paper que intenta explicar com el rei vol justificar el paper de la corona. Però per què t'has de justificar si no has fet res? Si no has fet res, per què t'has de justificar? Mira, hi ha molt paper justificat.
Ahir vam entrevistar la Laurence Debré, que és la biògrafa del rei que ha fet aquest llibre de la reconciliació, una conversa que podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio, que recomano que recupereu, perquè una de les coses, una de les diferències que ella apuntava és... Qui li preguntava, no? Ostres, has entrat poc, potser, en la vida més personal del rei, no? I em deies que a França nosaltres veiem el rei com una figura política, purament, no? Ens costa molt barrejar, dic, ja ho entenc que costi, però aquest senyor ha tingut afers extramatrimonials en pisos pagats pel CNI, no? Per tant, aquí entra la política, no? I ella venia a fer aquesta reflexió.
Mi interpretación, si me permites, pero claro, te digo, como francesa, es que habéis santificado mucho al rey Juan Carlos. ¿Entiendes? Está Entonces, bien. Claro, luego la decepción es enorme, pero al final es un hombre con muchas fragilidades.
És interessant, ho dic perquè sí. La visió política francesa de, no, del que ella va comparar amb Mitterrand. Mitterrand tenia una doble vida.
Sí.
Diu, i això no el qüestionava la figura política, no? És a dir, una cosa l'atac polític, l'altra és l'afer matrimonial. Però clar, aquí es barreja tot, el rei...
Bueno, hi ha una petita diferència, lleugeríssima diferència entre Mitterrand i el rei, que un
dels dos
les urnes i l'altre no.
I a França hi ha república i aquí monarquia.
Però el que posa sobre la taula és, potser també hem esperat massa d'una figura que era monàrquica i que era humana i que, per tant, potser també l'havíem de fiscalitzar
i tant
en altres aspectes. No ho sé, ho poso sobre la taula,
Jo és que...
S'ha santificat molt el rei, també, per una banda i per l'altra.
Sí, potser és un tema de... Ella diu santificat, potser només és un tema d'expectatives. És evident que el rei sabia què pensava l'exèrcit. És a dir, en aquesta, en la novel·la de Javier Cercas i després amb la, bueno, sí, amb la, sí, sí, amb la, amb el documental o amb la peli que es va, bueno, que ja estem, sembla estar a Movistar, una figura clau en tot això és Gutiérrez Mellado. És a dir, és que és un militar. És un militar que s'encara amb els colpistes, que en alguns moments se'l veu, no?, com se li diuen traïdor, li diuen no sé quantes coses, perquè objectivament és impossible pensar que el rei no veia. No veia que realment allò era, diguem-ne, un caldo de cultiu per reinstaurar, diguem-ne, un nou règim franquista, o com li haguessin de dir, no?, feixista en tot cas. I què passa? Hi ha un moment que s'ha de construir un relat que expliqui que hi ha hagut una autoritat...
Que va dir el garant de la Constitució,
exacte.
Que és el rei. Sí, sí.
I així ho construeixen. Què els hi passa? Com que aquest senyor és un saltataulells com a mínim, doncs clar, se'ls hi desmunta l'invent, i jo per això explicava, no?, o per això parlava de, com ahir Felipe González diu, los bobos que aún no se han enterado que funciona la política. Dic, bueno, no sé quina política es deu referir. Sí. Sí, sí, sí que ho sé, no? Però vull dir que tot això era tota una espècie de muntatge extraordinari que va i se'ls hi esberla per... les fragilidades que diu la seva biògrafa o la persona que escriu la carta.
Sí, no, és el que comentàvem, no? Aquesta reunió que va tenir a posteriori, no?, que deia en Jordi, a posteriori del 23F, amb els colpistes, per dir que la monarquia no sortís perjudicada.
Clar.
Durant el judici, per continuar amb aquest relat,
sí,
no?
Perquè entre tots l'hem fet intocable durant molts anys, la monarquia.
Sí, sí. Perquè...
En tot arreu era impossible parlar del rei. Vull dir que, clar, és que...
I fins i tot en alguns...
La figura del rei, perdona, inviolable... Vull dir,
sí, sí.
Hi ha uns papers desclassificats, no? Hi ha un informe del Ministeri d'Interior, aquests papers que llegíem ahir, que explica com es va intentar fer una campanya contra el rei després del 23F, no? Amb una sèrie de bulos, segons el Ministeri d'Interior. Ara, és el que deia, no?, la paraula que has fet servir, que també, per cert... No, com l'has dit, aquella paraula?
Salta taulell?
Sí. Sí. La mateixa que fes servir Víctor que... Font, no?
Per referir-se a la porta.
Ah, veus?
Altres... No som l'únic que
tens.
No, hi entrem.
No.
7 minuts seran les 9. Vull parlar també de Junts, perquè vull toparar un paquet de mesures socials al Congrés. Ells diuen que ho fan perquè són unes mesures que protegeixen, en aquest cas, les ocupacions, però el que assenyala Pedro Sánchez és que això són mesures socials que protegeixen famílies vulnerables. Ara ho expliquem.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu? empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
¡Los pillaron en la misma madriguera!
¡No!
¡Hola, chica!
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, 6 de marzo, solo en cines.
Euphoria, tot pot canviar. En qualsevol moment...
Em tremolen les cames!
Prepareu-vos per l'espectacle.
Euphoria!
Euphoria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Renoi.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzone, amb el gran Gerard
Rodríguez! Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts seran les 9 del matí amb Jofre Llombart, Marta Pascal, Marc Bataller i Jordi Mir. I pendents també de Madrid, Tania Tàpia, perquè avui Junts tombarà un decret de mesures socials.
Sí, demanava inicialment Junts no barrejar-ho tot, treure les pensions. És el cas que avui les pensions, la pujada de les pensions està assegurada, però insistia també que no volia recolzar aquesta prohibició de mantenir a casa persones vulnerables que no tenien alternativa. Diu Junts que això és protegir l'ocupació. De res ha servit l'acord de la Moncloa amb el PNB, que exclou la prohibició de desnonar aquells que tenen només un habitatge en lloguer. Però per Junts no és suficient i ara demanen treure aquesta mesura de la resta de l'escut social. Nogueres.
Si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia separar-lo de les ocupacions. Per què no ho ha fet?
No, però des de la Moncloa diuen que no pensen fer més pedaços, no trossejaran més el decret, bàsicament perquè si es treu el tema dels desnonaments, com demana Junts, els partits d'esquerres no li votaran. És a dir, si es tapa el cap, es destapa els peus, perquè ens entenguem. La Moncloa, però, ho veu cada cop més difícil amb Junts. Només creuen que van d'excuses.
Yo no sé por qué usted tiene que identificar situaciones de potencial desalojo por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha?
Copiar els discursos de l'extrema dreta, això és el que deia Sánchez des del control ahir, des de la Moncloa. Després de dos intents no diuen què faran per recuperar aquestes mesures, on hi ha també una amalgama, per exemple, ajudes al vehicle elèctric o la prohibició de tallar subministraments a famílies vulnerables. Diuen que ho han d'explicar aquells que ho tomben, PP, Vox i Junts.
Doncs no hi ha sorpreses avui. El Congrés tornarà a tombar aquest paquet d'ajudes socials i la prohibició de desnonar famílies pobres. Junts, que no veu en aquest text prou garanties per combatre les ocupacions i, per tant, hi votarà en contra. Què us sembla l'estratègia de Junts? Marta Pascal.
No, supercoherent amb el que van dir. És a dir, aquí hi ha una lògica que està utilitzant el govern Sánchez de fa moltíssim de fer-ho tot via decret, i a més, ajuntem-ho tot. Aquesta és una pràctica, diguem-ne, parlamentària. Sí, vull dir, això és els òmnius, doncs és típic i clàssic. Això, quan tu estàs en una fragilitat parlamentària evident, en el sentit de que et cost, que tens uns socis entre tots ells molt, molt diferents, doncs és un risc. I Junts, crec que amb això va ser molt honesta des del primer dia. Nosaltres, en això, vull dir, feu el que vulgueu, però no ens enredeu, no? I és veritat que amb el tema d'ocupacions, propietaris, etc., bueno, doncs Junts ha posat una línia vermella. Hi ha gent que diu, no, és perquè hi ha la competència amb Aliança Catalana. Jo crec que